Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Abel Font. Notícies. Primàries, L'Escala renuncia a presentar candidatura a les municipals del mes de maig vinent. Considera que un cop confirmades les llistes d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya, Primàries no faria sinó dividir el vot sobiranista quan el seu fonament principal era precisament el contrari, aglutinar-lo. Aquest és el tema d'obertura en aquest butlletí, tema principal de l'àmbit local d'una jornada com la d'aquest dimecres 6 del mes de febrer. Ens fem ressò també d'altres aspectes de l'actualitat local, com l'alerta que va provocar fa uns dies els abocaments d'aigua i fang a la mar, fruit de les obres d'ampliació de l'hotel Nieves Mar. Recollim declaracions del regidor d'Urbanisme, en Josep Bofill, fetes a l'espai La Casa de la Vila d'aquesta setmana, en què comentava com aquests abocaments havien estat degudament informats a l'Ajuntament, a l'ACA i a Direcció General de Costes. El Club Nàutic L'Escala obté fins a 9 guardons a la Festa de la Vela Catalana en el seu 50è aniversari. Entre aquests, el Guardó Velador, el Premi Especial pel 50è aniversari, el Premi Especial Pòstum per a Nando Muñoz, el Premi del Campionat Català de Classe J70, a més de 4 premis en categories de vela social. Sense abandonar la vela, una altra notícia destaca com el regatista Marc Verdaguer es marca un repte d'alt nivell. La seva participació al Mundial de Vaixells Voladors, que es farà pròximament a Anglaterra. Verdaguer, que ha estat recentment reconegut a la Festa de l'Esport pels bons resultats de l'any passat, ha començat en 2019 amb molta il·lusió. Recull d'agenda d'activitats i el temps completen l'informatiu. A l'agenda d'activitats, a destacar la conferència que es fa divendres a l'Alfolí sobre el projecte de recerca de les antigues àrees portuàries d'Empúries, la reunió informativa del Campus 2019, per dissabte, el primer acte del 50è aniversari de l'agrupació sardanista Avi Xaixo, l'Assemblea General de Socis de la Penya Blaugrana de l'Escala, o la presentació del llibre Un circ al pati de casa, de Damià Verdera. Pel que fa al temps, cel més serè i bonança, ja amb domini de les calmes, ens explica Sergi Corral. Això pel que fa a la informació, ara continua el FAR amb aspectes com els drons, cacions i reglaments d'ús amb diverses empreses especialitzades. En l'apartat de Medi Ambient es parla avui amb l'ambientòleg Aaron Marcos. Sabrem com ha anat la venda de peix al Delta de l'Ebre. Les històries de mar, avui parlant d'àrees portuàries, amb Marta Santos, coordinadora del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Empúries. I ja en l'apartat de gastronomia, sopars maridats, una campanya gastronòmica amb Vicenç Fajardo, president de la cuina de l'Empordanet. Després, a les 7, el Next Vespre. A les 8, l'actualitat local amb les notícies del dia, més el Talls de Ple, segon lliurament, i encara un nou capítol també dels oficis del llibre. Apartat musical amb el Sound System i Chelsea Hotel. I ja per acabar, les reemissions del Més Calent a l'Aigüera, l'informatiu i l'espai Alcaldia, passada la mitjanit. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Informatius.
El teu punt de referència.
Vinga, va, que som. Som a les 5, les 5 i 4 minuts de la tarda. Vinga, va, que mirem per la finestra i encara veiem sol. Vinga, va, que d'aquí 4 dies estarem ja a Carnestoltes. L'any passat el Carnestoltes va caure la setmana del 13, és a dir, la setmana vinent. Enguany no, enguany cau el mes de març. Per tant, això fa que tot vagi molt tard. Com que el calendari va per llunes, per cert, els xinus que han anat a la cara oculta de la lluna i ara resulta que bueno, no és tan màgica com s'esperava. Si és oculta, què vols? Si fos maca, l'ensenyaria, com els éssers humans, que donem la cara i ensenyem tot allò que ens agrada i ens amaguem les misèries. Doncs la lluna, que us penseu, que seria diferent, no? La lluna té sentiments. La lluna també pensa i sent coses i no vol mostrar-se lletja. Per això mostra sempre la mateixa cara, perquè és la que té maca, és la que té bona. D'això, Glòria Fuertes, segur que em faria un conte, eh? Em faria una història. Nosaltres en tenim moltes històries per explicar-vos, moltíssimes relacionades al mar. Molta atenció, perquè ara volarem. Bé, nosaltres no, un enginy que portarem nosaltres. Parlem dels drons, eh? Aquesta mena de mosques, que de tant en tant van volant per al nostre cap i que d'un temps ençà s'han posat molt de moda, hi ha una legislació, hi ha un control, hi ha un seguit de normes i que fan que doncs, hi hagi determinats drons i determinades persones que no puguin fer-lo servir si no hi ha una titulació prèvia. De tot això en volem parlar, de la utilitat, del boom, de les feines que es fan amb aquest tipus d'enginys, vaja, de totes aquestes qüestions. Per tant, quedeu-vos amb nosaltres, que parlarem dels drons i mirarem si el veí del davant té un dron i amb càmera i es posa a volar-lo davant de la vostra finestra, podeu treure el trabuco i fotre-li una perdigonada o no? Ho preguntarem, serà una de les preguntes que farem d'aquí una estona. Si voleu dir-hi la vostra, al farfm.cat, farfm.cat, Twitter, Facebook, Instagram, no tenim fotos encara, però aviat en penjarem. Tenim més amics que fotos a l'Instagram, són d'aquests guais, que hi ha molta gent que ho fa això. Ah, sóc un guai, tinc més amics que fotos. Què dius, per què et vas a fer amic d'algú que no penja fotos? Però bueno, ja ho farem. I correu electrònic. Sí, ja vaig. M'estan renyant perquè estic aquí explicant moltes coses i ara no és el moment. Vinga, va, Valverde. Ah, sí? Espera, parlo de l'Instagram. No, feu-vos amic de l'Instagram, que penjarem fotos ara. En un moment. Bueno, quan ens surti dels...
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Cristina Bartomeu. Els productes de la mar també tenen un lloc important a la cuina del Delta. I és per això que avui ens proposem cuinar llobarro. Quin llobarro? Endavant, llobarro.
Bona tarda.
He dit la paraula, llobarro.
Avui presentarem la recepta de llobarro al forn. Ingredients per 4 persones. Un llobarro de 2 quilos, una mica d'oli d'oliva, 5 preventons verds, 3 tomates, una fulla de llorer, una rama de frígola, 5 patates, 2 cebes, 8 grans d'all i sal al gust. El llobarro és un peix molt pescat al nostre delta. Té moltes propietats per als malalts. Abans, un malalt es menjava el llobarro i es recuperava ràpid. Es pot fer moltes maneres. Jo vos explicaré per fer-lo al forn, que és més fàcil i ràpid. Untem la llauna del forn, posem al fons patates a rodanxes, la tomata també a rodanxes i a continuació la ceba tallada en trossos. I al final, l'all picat i espolvorejarem el llobarro amb frígola, una fulla de llorer i un bon xorro d'oli i sal. Tot dins el forn, a temperatura mitja, i ho deixarem coure fins que agarre color i estigui cuit. Un plat exquisit i saludable. Espero que us agradi.
Doncs escolta'm, ens el menjarem amb delit. Vinga, va, anem.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Va haver un moment a l'aparició d'aquests enginys, aquests aparells, que tothom que tenia un dron el feia anar allà on volia i l'utilitzava pel que li venia de gust. I es feia volar a les places de les viles, a les placetes, als parcs infantils, a les platges, nosaltres que som de costa, als ports, s'utilitzaven pràcticament per tot. Anaves allà i en un moment o altre sempre trobaves algú que es feia... Fins i tot els terrats i balcons dels edificis veies algú fent volar un dron. Finalment, es va voler posar ordre a tot això, sobretot en veure que els drons creixien en nombre i també en tamany, en volum, en potència, en possibilitats, en autonomia de vol, amb tot un seguit de coses, es va començar a posar ordre i es va començar a determinar que aquells que volien fer servir el dron de manera professional havien d'estar degudament censats i degudament formats. A partir d'aquí van començar a aparèixer un seguit de normes, un seguit de limitacions que s'han anat complicant amb el temps i que certament a hores d'ara, segurament si ens ho explica algú ho entendrem fàcilment, però a priori, si no hi ha interès de voler-ne saber més, no és fàcil saber en quin moment, en quin entorn i a quin lloc pots fer servir un dron. Avui volem parlar d'aquests engins. Quines utilitats tenen, quin present, però sobretot quin futur se'ls albira i sobretot doncs, a quina utilitat se'ls està donant al nostre país. Sobretot, si fem memòria, la setmana passada, per exemple, parlàvem de drons subaquàtics. Doncs avui parlarem d'aquests i parlarem també dels aeris i de tots els que puguem posar damunt de la taula. Vinga, Daniel, va, explica'm, qui t'acompanya?
Doncs m'acompanya a l'estudi un dels comandants, instructors i també vocal de l'Aeroclub de Reus, l'Òscar Villar, un aeroclub que porta més de 80 anys d'història i que s'ha convertit en un dels referents en la formació aeronàutica. Dins de la seva oferta estan justament especialitzats en el tema dels drons, per cursos de pilots de drons. Per dir-ho bé, hauríem de dir RPAs, però ja traurem això en algun moment RPAs. De la tertúlia.
Espera, que ho apunto.
Òscar Villar, benvingut, bona tarda.
Hola, bones tardes.
Perquè realment, bé, aquest món s'ha disparat d'uns anys cap aquí.
Sí, la veritat és que, bueno, jo crec que des de que ens han compromès tothom amb el medi ambient, que hem d'optimitzar recursos el màxim que puguem, no? Llavors, les aeronaus no tripulades, com vam dir ja fa molt de temps, han arribat per a quedar-se i s'estan fent el seu espai a poc al cel.
Tu creus que això té a veure amb el medi ambient o té a veure amb l'economia?
Sí. Bueno, aviam, té a veure amb l'economia, no? El que sempre intentes optimitzar en recursos i en seguretat, no? I sobretot quan parlem de tot el que és l'aeronàutica. Llavors, havia un moment que pues, bueno, com tot es comença des de la part de més bèl·lica, no? És on se desenvolupa tots aquests components, però a poc sabíem que això arribaria a aviació civil. I el problema és que va arribar abans com si diguéssim, la part comercial, es va ficar abans a la venda, abans de que hi hagués una regulació completa de la normativa aèria.
Ara en seguim parlant. Deixa'm posar en comú un altre convidat i així entre tots enriquim una miqueta la taula rodona. Ivan Fernández, què tal? Molt bona tarda.
El nostre convidat és fotògraf freelance i fa fotografia sota la marca d'Enfocart, una empresa que va començar a treballar amb drons fa gairebé 2 anys. De fet, treballant amb un dels drons amb més prestacions del mercat. Per tant, si et sembla, saludem el fotògraf Manel Martí. Manel, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Deies fora de micros que gairebé tot està prohibit a l'hora de fer volar el dron.
Tot no, però quasi tot. Vull dir, tu has de mirar amb pinces abans d'aixecar el vol perquè les limitacions són bastant estrictes i si no és per una banda o és per una altra, sempre hi ha algun lloc que estàs trepitjant un CTR o que estàs en una zona de prohibida i tal, i llavors a prop de les ciutats i en zones poblades és bastant complicat poder volar.
De fet, parlaves dels CTRs, abans l'Òscar ha parlat dels RPAs, jo per aquí estava mirant i també veig que hi ha els BLOS, vaja, que estem en un món on, ho dic perquè la gent en sigui conscient, la terminologia, està a l'ordre del dia, intentem ser el més clars possibles perquè tots ens entenguem, perquè si no serà difícil seguir-nos. Escolta'm, quin paper juga, Manel, en la teva feina el dron? És a dir, tu ets fotògraf,
sí.
Quin percentatge de la feina que fas actualment la fas amb dron?
El tant percent és bastant baix. Tot s'ha de dir. O sigui, jo vaig incorporar el dron a la meva feina per posar un complement més quan un client et venia i et deia, ostres, que vull un punt de vista diferent, jo què sé, tinc una casa, vull fer unes fotografies i necessito donar-li un punt de vista diferent, doncs li oferies el dron. Però clar, és un, jo diria que és un 10-15% de la meva feina que la faig amb dron.
Correcte. Va, qüestions que us poso en comú. I mira, m'agafo una cosa que deia fa una estona l'Òscar i és veritat, l'origen dels drons és militar i no són aquests enginys petits. Quan dic petits vull dir, bueno, jo què sé, fins a un metre, és igual, o fins a, jo què sé, 50 centímetres. No, estem parlant d'enginys molt més grans que funcionaven de manera no tripulada. Aquest és l'origen dels drons que han acabat desembocant, com deies, no? En aquesta mena d'estris amb 4 o 8 hèlics que volen per damunt dels nostres caps.
Sí, bueno, la versatilitat del dron, o millor dit de l'RPA, realment s'ha popularitzat pel multirotor, però realment no solament ha sigut pel multirotor, és a dir, l'RPA és qualsevol aeronau que se pugui sustentar per medis propis i tingui les capacitats de cobrir unes ordres mentre tu no li estàs donant, no? És a dir, millor dir, quan tu li has programat un vol, pues que tingui la capacitat de fer-ho autònomament. Però en això entren moltes aeronaus, vull dir, entra des de lo que seria un model d'avió o una ala fixa, un helicòpter, entraria el multirotor, que és el que tu parlaves, però ja la varietat és moltíssima, no? Segons el treball que ha de fer, pues se genera un setup, no? Se genera un tipus d'aeronau, un altre, segons també pues el lloc on ha de realitzar les tasques, pues també és millor un tipus de xassis o un tipus d'estructura o un model per la climatologia de la zona. És a dir, el dron és, o l'RPA és qualsevol artefacte que pugui volar i que es mantingui per medis propis, sigui del combustible que sigui o del material que estigui fet, sigui alumini, fibra de vidre, carbono, lo que els components que el puguen conformar és indiferent.
Aquí el problema està en com, i també és per manera, en com ha arribat el dron a les nostres vides. És a dir, tots hem tingut un passat, eh? En alguna època alguns ens va donar per anar a fer curses amb cotxes de radiocontrol que encara anaven amb nitrogen líquid, no? Ara ja tothom fa servir elèctric, però aquella època encara anaven amb nitrogen líquid i anaves a la botiga de recanvis i el taller i tal, hi havien doncs els cotxes de nitrogen líquid, les avionetes, algun helicòpter, pocs, i algun vaixell de radiocontrol. I de sobte un dia van començar a aparèixer els drons, no? Hi havia uns aparells amb 4 helis o amb 8 helis que volaven i tal. És a dir, el dron va arribar a la societat no pas com un element aeronàutic, sinó com una joguina de radiocontrol. I per això l'hem conceptualitzat tots d'aquesta manera.
Sí, aviam, el dron sempre ho hem concebit com l'evolució de l'helicòpter tradicional.
Sí, senyor.
No?
Sí, senyor.
És a dir, l'helicòpter tradicional ens dona versatilitat que un avió no té, que és que pugui aterrar, enlairar-se i estar en un lloc estàtic. Això l'avió no ho podia fer. I, clar, això li donava molta versatilitat. El problema que tenia era la complexitat mecànica. Llavors, els multirotors ja se van començar a la Segona Guerra Mundial a treballar amb ells, però, claro, era molt complex d'anar ajustant tot el que eren les revolucions de cada pala perquè pogués sustentar-se en una qualitat digna, no?
Clar.
Llavors, quan va fer el gran salt? Pues quan va entrar la electrònica, els microprocessadors, a ajudar a això, no? Tan pront l'electrònica ha pogut introduir-se ahir, junt amb el GPS, junt amb molts sensors, això el que han fet és pues, que ja poguessin baixar el preu i que ja es pugui fer una màquina que quan la veus volar pues, dius, ostres, quina virgueria, no? Quin enginy de la tecnologia aeronàutica, no?
Manel, què en penses?
No, sí, estic totalment d'acord amb ell. A més, bueno, l'Òscar és un entès amb el tema perquè va ser el meu instructor a l'aeròdrom de Reus, llavors tot el que digui ell va a missa, diguéssim, no? Però sí, jo recordo que quan fèiem l'examen de pràctic de dron, ell, suposo que ho recordes, Òscar, te n'enreies una miqueta de com pilotar amb nosaltres, perquè, clar, nosaltres teníem tot el suport del GPS, llavors així volàs molt fàcil. I tu sempre es deies, no, qui ha volat un avió d'aeromodelisme, això és volar. El que feu vosaltres és jugar, entre cometes, no? I òbviament, amb l'examen també hi havia una part que era volar sense l'ajuda dels GPS i era totalment diferent. Allí veia realment el que era volar amb un aparell d'aquest tipus. Però sí, vull dir, el problema dels drons i de la gran expansió del dron ha sigut que s'està venent ara mateix com una joguina. Tu te'n vas a qualsevol botiga de joguines i per Reis és el regal, ara ja no tant, però sí. Jo me recordo que fa 2 anys era el regal estrella, era un dron. I clar, un dron no és una joguina, és un aparell que vola i que pot, si no el portes bé, és com tot, vull dir, segons l'ús que li facis, pot provocar unes coses, pot provocar unes altres, no? Llavors, per això, la difusió que hi ha hagut amb el dron ha sigut una mica més ràpid que el que ha sigut la normativa per poder regular tot el seu ús.
Deies fa un moment, gairebé a cap lloc es pot fer anar un dron. Jo tinc aquí davant la normativa revisada en enero del 2019. És veritat que els professionals, els que en fan un ús professional del dron, i sobretot determinats drons, parlant de centímetres i tal, i ara ho buscaré per aquí. Doncs aquests sí que tenen... Perdó, de centímetres, de quilos, els més grans a 25 quilos i tal. Sí que estan molt restringits, però en canvi els que puc fer servir jo, per exemple, aquests no, aquests la normativa és bastant laxa en aquest sentit.
Aviam, el problema que hi ha en la normativa és que ha dit una frase el company, ara me n'he recordat d'ell, sí, és que, claro, passen molts, molts alumnes i pel nom moltes vegades pues, tindria que buscar la fitxa i recordar-me'n aviam de quin alumne era. A part, tenim la peculiaritat que quan fem el grup sempre de pràctiques, jo els fico com RPA i un número, és a dir, no tenen un nom, esa persona. Si no, són l'RPA 21, l'RPA 22, i així els vaig tenint. I sí que és veritat que pues, fas moltes xerrades, no? I el principal problema perquè la normativa està sent tan estricta és perquè el 80% de les operacions que s'estan realitzant són en ajuda d'electrònica i components que porta el propi dron. Llavors, el pilot com a pilot, realment, està fent un 20%. Llavors, este és el gran problema de la seguretat que està tenint l'RPA. Nosaltres, com a instructors, cobrim les hores que l'Agència Estatal de Seguretat Aèria ens diu que la persona ha d'impartir. Però nosaltres ens cansem de dir sempre que en aquestes hores és insuficient. És com si, per exemple, trànsit et digués que en 16 hores de pràctiques una persona ja pot examinar-se i serà un Niki Lauda de la carretera. Pues no. Ho sento molt, però això no és així. Necessita molts de quilòmetres i necessita tindre els seus sustos i tots. Llavors, el problema que ve és quan sorgeix una emergència. Mentre l'harmonia electrònica no falla, pues no hi ha cap problema. Però quan hi ha un problema, que sigui, hi ha un dia de tronada solar o hi ha una radiofreqüència que ens afecta la senyal de GPS i el dron o l'RPA comença a fer maniobres estranyes i ja l'has de passar a modo manual, és aquí en quan li venen els problemes als pilots que no practiquen, és a dir, que no estan cada dia insistint amb el vol manual i tot. Llavors, és per això que sempre diem aquesta frase, no? Que els que venim de l'aeromodelisme, els que no hem tingut electrònica, sinó que hem anat en dits, com diem nosaltres,
sí,
pues són els que realment, quan voles això, te dones compte que no té cap al·licient, no? Perquè tot ho està fent ell.
Clar.
Llavors, claro, per això pots dedicar-te a mirar la càmera, a veure en quina imatge estàs traient millor i tot, però quan tens un problema, doncs això és quan et diuen, ostres, me se'n va anar, no vaig saber què fer, i dius, bueno, i al final com vas actuar? Diu, me'l vaig quedar mirant com se n'anava, dius, ostres, home, pues això no ho faigues, no? Sempre hi ha algun altre recurs. Ja, però és que em vaig ficar molt nerviós, i és precisament perquè...
No té pràctica.
Claro, nosaltres tot això ho fem, però, claro, fer una preparació al costat d'un instructor és molt fàcil, perquè ell diu, bueno, a la que se me n'anirà, mira, molt, molt m'apures, me l'agafa ell i problema solucionat, ja. Però és que això te passarà quan estiràs sol, quan estiràs en una boda, quan allà tothom t'està mirant més el dron que els nòvios o en un altre lloc, no?
Deixa'm llavors saludar amb un altre convidat que ens l'apropa des de l'Empordà, la Cristina Cantal. Cristina, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs mira, a la província de Girona hi trobem DronePixel, que és una empresa especialitzada en serveis professionals de vídeo i fotografia aèria i també inspeccions tècniques amb drons. En parlem amb en David Vilardell, que és el propietari de DronePixel.
T'has fet un nus a la llengua, eh? Bueno, què tal? A tots ens passa. David, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda a tots.
Escolta, ara estaves escoltant el que ens estava explicant l'Òscar.
Sí, sí.
Què?
No puc estar més d'acord de tot el que esteu dient aquí. Que, certament, nosaltres tenim una activitat que és el vol professional amb drons, però és la nostra activitat minoritària. Nosaltres, bàsicament, ens dediquem al món de la programació web, venim del món audiovisual, i per nosaltres els drons han sigut una... o RPAs, com bé heu dit que es menciona tècnicament, són unes eines que utilitzem per aconseguir unes imatges des de nous punts de vista, no? Per això ens vam habilitar per fer els treballs legalment i bueno, tot això. Però, bé, he anat seguint una mica el fil que dieu i crec que s'han comentat molts de temes legals, tècnics, i jo us puc explicar, si voleu, qualsevol experiència a nivell que hem tingut a l'empresa...
Escolta'm, inspeccions tècniques, és a dir, en lloc d'enfilar un individu al damunt d'un terrat, vosaltres l'aireu al dron, perdó, i que filmi, no? Sí. I que faci fotos.
Sí, bueno, aquests aparells, lògicament, poden portar qualsevol tipus de sensor, o l'aplicació més coneguda és el tema de fotografia i vídeo aeri, però quan parlem d'una inspecció no deixa de ser una càmera penjada a l'aire. Llavors, inspeccions tècniques que hem pogut realitzar doncs, des de, no sé, inspecció d'uns motors de refrigeració, llocs de difícil accés, que potser el tècnic de manteniment està obligat a fer una revisió visual anual,
sí?
I és en un lloc que no s'hi vol enfilar perquè no és segur. Llavors,
amb el dron.
Sí, revisions d'aquest tipus, difícil accés, bàsicament.
David, Òscar, Manel, no marxeu. 3 minuts i seguim.
Gràcies.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara?
Veniu a la jornada de portes obertes Montessori Palau Montgrí el diumenge 10 de febrer.
Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i les metodologies que promouen la iniciativa, l'autonomia i la creativitat.
El diumenge 10 de febrer us esperem a partir de 11:15 del matí i fins a 14:45 de la tarda. Per poder assistir-hi, cal fer la inscripció a montessoripalaumontgrí.com.
Dissabte 9 de febrer a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí, per si no ens tornem a veure.
Decidit.
Per si no ens tornem a veure, un musical divertidíssim on les aparences i els enganys es barregen amb comèdia i amor. Dissabte 9 de febrer a 14:45 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Decidit.
Que m'ignores, però que hi ets. De muda en muda i torno a casa, ben florit per fer farcells. Buscareu lloc on no quedar-me, trobareu lloc per caure mort. haurà estones que em demanes, hi haurà minuts que mai no em sents, hi haurà instants que mai no em crides, hi haurà moments...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de sis de la tarda, estem parlant dels drons, de l'ús que se'n fa, i sobretot explicant, jo crec, una cosa molt important, i és per què s'han fet totes aquestes normes, per què s'ha restringit tant l'ús de drons en determinats àmbits, i ho estem fent amb l'Òscar Villar, que és vocal de Drons Aeroclub de Reus, amb en David Vilardell, que és copropietari de Drone Pixel, i amb Manel Martí, que és membre d'Enfocart, que tots ells treballen en forma i els altres treballen amb drons. Una qüestió, jo dic perquè ens expliqueu també com funciona el de dintre, no? Els drons, la gent, el cap, que no caiguin, que no prengui mal ningú. Avui, poso un exemple d'avui mateix, avui hi ha un Barça-Madrid, i pel Camp Nou, i en la realització de televisió, i fins i tot en algun moment del partit, veurem com per damunt del camp va volant un dron, i allà hi ha 7.000 tios mirant el futbol. Qui se n'encarrega i com és que aquest dron sí que pot volar per damunt, en aquest cas, de l'estadi del Barça, o del Madrid, o del Girona, o el de la Super Bowl l'altre dia, als Estats Units, sí, que el vam poder veure.
En teoria no pot volar.
En principi no és... No, en principi, ho dic perquè ho conec una miqueta el tema, si són les imatges que es veu al partit des de mig del camp, és un espai del camp. És un espai del camp o cable camp, exacte. Sí. És una càmera que va penjada amb uns cables que posen amb molt...
Això no és dron.
Del camp. No és dron.
No
perquè està penjat un cable. Precisament per això no és...
Llavors,
dron.
No se sustenta per medis propis, sinó que està sustentada per un cable.
Correcte.
Llavors, no és un dron ni molt menys, sinó són imatges aèries, però que estan tretes a través d'un cable i que va corrent això sobre els cables, sobre unes sirgues que té, però això no és cap dron. Dintre de tot el que seria l'àrea de Barcelona, tot el que és l'àrea del CTR, que quan hem dit abans... Claro, a mi no m'agrada treballar en nomenclatures aeronàutiques perquè la gent que ens escolta dirà... M'ha semblat molt bé el que ha dit, però no sé el que és. Bueno, el CTR és el radi d'acció d'un aeroport, que són unes milles determinades.
Val.
Llavors, tot Barcelona entra dintre de lo que és l'actuació de l'aeroport del Prat, per lo tant, allà no pot volar cap aeronau no tripulada, salvo que tingui l'autorització expressa d'ESA, no? En tots els requisits que demanen per fer-ho.
En tota la ciutat?
En tota la ciutat, te diria, en quasi bé 14 quilòmetres des del punt centre de l'aeroport del Prat.
Déu-n'hi-do.
Jo, l'única vegada que s'ha volat a Barcelona legalment amb un dron va ser l'any passat al Mobile World Congress, que van ser els Mossos d'Esquadra, que, si no vaig equivocat, va ser el primer cos de seguretat que va aconseguir el permís express d'ESA i era la primera vegada que es feia en territori espanyol, diguem-ho.
Sí, i així va ser.
I això es fa per la interferència...
I a més a més, van acabar interferint, si no recordo malament, un dron...
Un Phantom 4.
Sí, i no solament crec que va ser un, sinó que van ser dos. Va ser que va transcendir la premsa que era un.
Va interferir, vol dir que la tecnologia del dron va acabar interferint en l'avió? O que... Com va anar això?
No, van visualitzar. A l'hora de fer un vol pràctic que es tenia que fer, és a dir, se feia una demostració d'un vol, i des d'ahir pues, va donar la casualitat que quan lo van enlairar, des de la pròpia càmera que portava l'RPA dels cossos dels Mossos d'Esquadra, van visualitzar dos aeronaus més volant a curta distància d'ell. I eren dos drons més petits d'una gent que l'estaven fent volar per treure unes imatges del World Congress i, bueno, i els problemes que han tingut aquesta gent que no han sigut pocs.
Déu-n'hi-do. Per què no pot volar? És a dir, jo entenc que en un aeroport no es permeti el vol d'un dron perquè els avions volen molt baixos, però, per exemple, a Sagrada Família, per exemple, o a Montjuïc, no, Montjuïc no, que queda molt a prop, però a la Vall d'Hebron, que queda a l'altra punta de la ciutat, per què no?
Bueno, això precisament és per les vies de comunicació aèries que tenim actualment, no? Hi ha unes alçades delimitades i a través d'aquestes alçades delimitades i les rutes és on van les aeronaus, siguen tripulades, bueno, en aquest cas les tripulades, no? El problema que hi ha és que hi ha altres aeronaus tripulades, com són, per exemple, helicòpters de salvament i tot això, on tenen un espai de vol d'ells de molt curta alçada. Llavors, ells tenen un treball diferent a totes les altres. Ja no van per vies delimitades, sinó van a on necessiten anar. Llavors, no s'han de trobar cap objecte pel cel. I si hi ha algun objecte, prèviament ha d'estar senyalitzat o advertit a través d'un comunicat d'ESA.
Correcte. És a dir, ara està, jo he dit, anomenat el Vall d'Hebron. Al Vall d'Hebron hi ha un heliport on aterra aquest helicòpter que sovint va rescatar gent accidentada a les carreteres. Clar, allà no pot volar, no fos el cas de que l'helicòpter aquest arribés o hagués d'enlairar-se i es trobés pel mig aquest estri.
Molt bé, però claro, aquest helicòpter moltes vegades pot passar per damunt d'un altre tipus de població, com pot ser l'Ametlla de Mar, o tindre que vindre en una platja d'una població, tindre que evacuar qualsevol persona, i no es pot trobar que en aquell moment hi hagi volant allà una aeronau d'aquest tipus, no? Llavors, tot això és el que diem, has de saber sempre la normativa... tot el que et prohibís i el que no, i sí. No pots dir que per desconeixement no, la normativa està i perquè la desconeixes no t'eximis de la mateixa.
Afegeixo aquí un altre convidat i així ja hi som tots, Judit Castells, qui ens arriba des de les Terres de l'Ebre?
Pues mira, nosaltres tenim a l'altre costat del fil telefònic a Josep Royan. Ell és operador de dron des del 2016 i actualment està donant a terme un projecte que consisteix en gravar en dron tots els pobles que hi ha a les quatre comarques de les Terres de l'Ebre. I també ens ha comentat, doncs, això, els problemes que té a l'hora de demanar els permisos
Josep,
per gravar.
Molt bona tarda, Josep.
Hola, bona tarda.
Hi ha alguna població que encara no hagis pogut filmar o que no hagis pogut aconseguir els permisos?
Pues la veritat és que, de moment, ho estipulem fer tot, però en una mica de dificultats.
Per tot això que explicàvem ara, eh?
No, en el meu cas tinc... No, aquí no tinc problemes d'aeroport. Bueno, hi ha un aeròdrom a Ulldecona, però diguéssim que és un cas pràcticament de nivell d'ús particular i ha vist el propietari i no hi ha problemes. Aquí el que tinc és que tinc dos parcs naturals, com són el del Delta de l'Ebre i el dels ports, i sempre que vull fer alguna cosa dins d'aquestes àrees, he de demanar permís als parcs naturals. A banda, a la zona d'Ascó, Flit, també hi ha una nuclear, que és una zona prohibida. Bueno, no sé si ho havíeu comentat, si he entrat una mica tard, però no. I aquí també, pues, la veritat és que he tingut bastantes complicacions, perquè primer vaig parlar en AES, bueno, en la nuclear m'han dit parlar en AES, AES em va passar... al Ministeri de Foment, me sembla... Bueno, he pegat moltes voltes i finalment he acabat a la nuclear, a l'àrea de seguretat, i ells em van dir que ho podia fer.
En el cas de l'Empordà o en el cas del Parc Natural del Garraf, per exemple, Manel, tu tens problemes també aquí o no?
Bé, jo la zona del Garraf no he volat massa, però el seu... De fet, hi ha menys problemes amb un parc natural, bueno, depèn de quin parc natural, que en una ciutat, perquè la gestió del parc natural la porta directament la mateixa oficina o el mateix gestor del parc natural. Llavors, fora, a no ser que sigui un CTR, bueno, que sigui una zona d'influència d'un aeroport o d'un heliport o d'un tema d'aquests. Però si no té cap influència de cap prohibició més, el parc natural només et limita els vols si, per exemple, hi ha naus que estan migrant i que pots interferir amb el seu vol, o si hi hagi nius d'algunes espècies, llavors et limita una mica el vol per això. Però si no té cap limitació més, de fet és més fàcil volar en un parc natural que no passa en un altre espai. Per el que comentava el company de les Terres de l'Ebre, que si hi ha nuclears, que si hi ha una tèrmica, que si hi ha històries d'aquestes, vull dir que va solapant una zona amb una altra i al final et queda un foradet que només pots volar a sobre de les cabres i encara en compte que no els hi facis mal.
I encara gràcies. Aquí a l'Empordà, David, igual, no, com explicava en Manel, o no?
Sí, depèn de la zona, lògicament. Nosaltres quan ens demanen un treball, el primer que fan abans de donar un preu... on s'ha de fer el treball, perquè estan farts de dir que no als treballs. Com que complim la normativa, no es pot volar amb espai aeri controlat, suposo que s'ha comentat, va sortir la nova llei a finals del 2017, que està desplegant en aquest moment, i es va generant documentació per aconseguir una sèrie de permisos, però tot això és molt elàstic. Nosaltres la setmana passada vam estar unes jornades de formació de aquesta que s'han fet aquí al cos central dels Mossos d'Esquadra,
sí?
I bueno, la llei està molt oberta dia d'avui, es podrà volar de nit, en nuclis urbans, en CTR, en espais controlats, etcètera. Però dia d'avui, la veritat és que has de generar tanta preparació, és realment tan complexa que nosaltres, si no ho veiem molt clar a la primera, diguem que no. Llavors, com que totes les feines que fem les fem legalment, no ens la juguem. En tema de l'Empordà, doncs hi ha llocs que simplement coordinant l'operació amb l'aeròdrom en qüestió que pugui afectar la zona, doncs no en tinguem mai cap problema amb un aeròdrom, simplement ens posem en contacte, diguem tal dia, tal hora estarem fent aquest treball i l'aeròdrom, al cap de persones, el que sigui, o l'hiport de la Costa Brava, per exemple, que també hem coordinat diversos treballs, ens posem en contacte, coordinem dia i hora i no hi ha cap problema, perquè, a més a més, la llei diu que s'ha de fer d'aquesta manera. Val? Tot el que sigui fora d'espais aeròdroms, parcs naturals, com bé dèieu ara mateix, i zones lliures de vol, doncs, lògicament, en aquests casos no hi ha problemes, no s'han tricat, no siguin aglomeracions de persones, o cruïts urbans, etcètera.
Enteneu, pregunta oberta, però enteneu que el que no està fumut en aquest món, tot això el sorprèn. Jo estic, en alguna part, ja la coneixia, i l'altra l'estic descobrint ara. El que m'esteu dient és molt lògic, tot, un cop explicat s'entén tot molt bé, però certament el que no està fotut en aquest món... Clar, veia, permís del govern d'Espanya per fer-ne volar... Mira, i clar, tu dius, hòstia, per volar una joguina.
Jo poso un exemple molt pràctic que crec que s'entén perfectament. Si un amic meu me demana que el porti a Girona amb cotxe, jo el porto un cotxe i cap problema.
Sí.
Val? Si em demana factura, doncs tinc que tenir llicència de taxi, tinc que tenir el vehicle assegurat amb una assegurança probablement diferent a la d'un particular i complir tota la normativa legal referent al transport de persones. Llavors, és una mica això. Jo tinc molts coneguts que saben que ens dediquem una mica a aquesta activitat i em diuen, pots venir tal dia a fer això? Jo li dic, no. Tens un amic que tinc un dron? Sí, doncs digue-li al teu amic, perquè jo com a professional no t'ho puc venir a fer perquè me l'estic jugant. Com que conec la llei, hem de complir la llei. Llavors, intentem fer molt estrictes amb això. I fem molta divulgació, inclús als nostres propis clients, o gent que ens demana treball amb dron, estem farts de dir que no i explicar el perquè. I a vegades ens sentim una mica inútils, no?
Però és el que toca.
És que caldria aclarir, també que la normativa per als professionals és diferent a la normativa pel vol recreatiu.
Això anava jo ara. Sí. És a dir, si jo ara vaig a la botiga i em compro un dron per mi o pel nano, és igual. Per mi, va, que ja d'allò, que ja serà una mica més macot, per entendre'ns.
Sí.
Com que no sóc professional, sí que el puc fer anar a determinats jocs, o no?
Depèn.
Depèn del vol, depèn del dron.
Ara parlava de 250 grams, per exemple, més de 20 metres no. Ara s'està a punt de sortir una nova llei, o s'està coent la nova llei europea, que serà la que prevaldrà per damunt de tot, però esclar, es parla d'un, dos anys. Segurament els aparells iran etiquetats en unes categories, si em penso que era C1, C2, C3, C4, i a la mateixa caixa et dirà el que pots fer i el que no pots fer per evitar confusions en aquest aspecte. Però sí que, és quan ho expliquem, la veritat és que, clar, molta gent es queda... Carai, no tenia ni idea de tot això, no? I evidentment, inclús les assegurances que ens cobreixen les aeronaus, doncs deixa molt clar que no et cobreix si no estàs complint el marc legal, amb el qual és com si vas begut i condueixes un cotxe. Oscar... I tens un accident, no et cobreix l'assegurança. Nosaltres, si no complim exactament tot el que diu la normativa, no estaríem coberts. Llavors, ens assegurem el 100% de que sigui així.
Òscar.
Sí, aviam, el que diuen ells és veritat, s'aconsegueix, però és costós. El problema que tenim aquí és que com a Espanya, com a el que seria aviació civil, ella s'arropenja d'Europa, i a Europa tenim EASA. Llavors, claro, mai podíem ser més permissius que el que s'havia acordat des de Europa en si. Llavors, és veritat que ara s'està coent, tal com ha dit ell, està al fort ja la nova normativa a punt de sortir, però ja sabem que quan diuen a punt de sortir...
A punt de sortir vol dir...
Dos anys o tres, vull dir, tranquil·lament tardarà perquè, claro, s'han de constituir tot el que són les línies de treball aeris a baixa alçada i això no és fàcil de fer-ho per tot el territori, no? I després en unificació europea, és a dir, que no hi haguin distincions de que quan te'n vagis a volar a Itàlia no tingués una limitació i quan estigués aquí sí, perquè aquí ja entren també altres factors que són els propis softwares dels fabricants. És a dir, ells també han d'unificar que quan tu facis un producte i aquest producte entri dintre la Unió Europea, pues tingui les mateixes limitacions de vol a tot arreu. Clar. I que no aquí pugues volar damunt d'una central i a França no, per exemple, no? Nosaltres el que recomanem sempre és quan una persona se compra de forma lúdica un dron o un RPA, el millor és que se federe a la Federació d'Aeromodelisme i se'n vagi en un camp d'aeromodelisme a practicar això. És igual que quan te compres una carabina de perdigons, que el millor és anar-te'n en un camp de tir i no anar-te'n al primer tros que trobes i digues, mira, vaig aquí a rebentar lates perquè tindràs problemes. Llavors, això és el que sempre divulguem naltres. L'altra part, hi ha moltes APPs, com per exemple, ficarem un exemple, la Icarus, que te diu a on pots volar i a on no pots volar. I l'altra sí que és veritat que costa bastant, però també tenim molts de clients i gent que ho acaba aconseguint, no? Però és amb molt de temps fent tots els requisits que demana, en aquest cas, molt bé. Se van passant la pilota, com altres heu dit, però s'aconsegueix, no? Primer demanes a ESA tot el que necessites, a ESA te diu que necessites una sèrie de requisits, aquests els passa a Foment, i a Foment és on presentes tota la informació des de el que seria l'estudi de seguretat, el tipus d'aeronau que vas a portar, la matrícula que portes, quina empresa ets, quin treball vols fer i tot. Cada vegada demanen molt més. Ells ho saben com a usuaris, nosaltres com a instructors pues, ho veiem, no? Que una persona que es compra una aeronau de 1.000 i escaig euros per a fer uns treballs, pobres, tenen verdaderes feinades per a fer aquells treballs. Però bueno, poc a poc. Ara tenen lo del curs de radiotelefonista també i, claro, molts de clients, nosaltres treballem en proximitat de lo que seria Reus, Tarragona i tot això, i ens diuen, ostres, que per treballar aquí mai de treure el curs de radiotelefonia aeronàutica avançada, i això és que ja, però són los requisits que ells demanen, vull dir, ojalà nosaltres poguéssim prendre part de partida en això, però no podem. I a part tot això ens ve des d'un altre país extern, és a dir, la normativa primer se cou entre Canadà i Estats Units, de Canadà i Estats Units ve Europa, aquí la fan una miqueta més restrictiva i després aquí pues, acaben de retallar-la, no?
Escolteu, acabem de descobrir tot un món, no, avui ho hem de deixar aquí, però en tot cas el reprendrem ben aviat perquè hi ha moltíssim... Bueno, un dia hem de parlar del dia que això dels aerotaxis, dels aerotaxis funcioni, no vull saber jo la que se liarà, eh? Si amb uns drons ja tenim tots aquests problemes.
I no sé si heu parlat de revisions mèdiques, que això també és un punt que molta gent tampoc sap que cal complir una revisió mèdica per poder pilotar des de terra aquest aparell.
Us deixo, ho deixo aquí. Prometo reprendre-ho a partir d'aquest punt al qual feies referència. Començo a convidar Manel Martí, moltíssimes gràcies des d'Enfocart. Fins la propera. Que vagi bé.
A vosaltres.
Cuida't. Fins després. David Vilardell, agafarem les revisions mèdiques com a punt d'origen. Moltíssimes gràcies, David.
Gràcies. Bona tarda.
Fins després. Evidentment, el Josep Rollant, que ens ha estat acompanyant. Josep, moltíssimes gràcies i bona feina. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Fins la propera. I Òscar Villar, vocal de Drons de l'Aeroclub de Reus, també moltíssimes gràcies. Òscar, gràcies fins la propera. Que vagi bé. Quin món acabem de descobrir. Ara comencem a entendre moltes coses. Ho seguirem, eh? Perquè només crec que hem tocat l'etapa del llibre.
Navega amb el Far.
Doncs bé, nosaltres seguim endavant i ho fem com sempre ens agrada els dimecres a aquesta hora de la tarda amb l'Ivan Fernández i amics i col·laboradors. Bueno, col·laboradors fins fa un temps ja podem considerar-los amics i tot, eh? Que sí, Ivan?
Ja el podem considerar amic, eh? Jo també crec que sí. De fet, ell
ens cau bé.
Amics,
ens cau bé.
I tant que sí, i tant que sí.
Si no ens caigués bé, també li diríem no, tu només ets col·laborador que no ens caus bé. Però aquest sí que... No, digues, perdona.
Vinga, perquè la setmana passada ens vam quedar parlant, no sé si recordeu que parlàvem del Corriol Camanegre, doncs avui el nostre col·laborador i amic també, l'ambientòleg Aaron Marcos, ens vol continuar explicant més curiositats sobre aquesta espècie. Aaron Marcos, molt bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda. També dic que jo em sento com a casa, eh?
Val, gràcies, Aaron.
Això està bé. Aaron, vam acabar parlant de les poblacions de corriol camanegre. Dèiem que les zones de les Terres de l'Ebre trobem la més important, després a l'Empordà i també al Penedès. La presència del corriol camanegre implica, per exemple, que vosaltres, quan recupereu les platges, quan feu aquests projectes de recuperació, els heu d'aturar directament?
No, a veure, primer els moments òptims per fer aquestes recuperacions són fora de la... Diguéssim que aquesta espècie és molt sensible en la seva fase reproductiva, no? Llavors, coincidentment, aquests projectes s'han d'executar o són perquè van amb components biològics, plantes, etc., i s'han d'executar a l'època que el corriol cama negra no està en la seva fase reproductiva. Per tant, no hi sol afectar. Sí que hi ha un punt d'inflexió a la primavera, que quan comencen a fer posta i vas tard i estàs acabant, que sí que pots influir una mica, però en termes generals no. És més, aquests projectes es fan per millorar en part l'hàbitat d'aquesta espècie.
Com feu per millorar-ho?
Bueno, a veure, realment el que ens, a mi m'agradaria treure'ns mèrit i realment l'únic que fem és recuperar, no? Recomposar el que ja hi era. No? Nosaltres l'únic que podem fer és intentar afectar al mínim o intentar corregir aquestes afectacions que tenen les platges. No? Però, en definitiva, aquest animal era un animal bastant comú abans. Per què? Perquè les platges estaven més naturals, no? Més verdes. Des que hem intervenit, les hem modificat, etc. Aquestes poblacions s'han vist disminuïdes. Llavors el que fem és intentar recuperar el que teníem una mica abans, no? Perquè aquests animals s'hi sentin bé. Un dels problemes que té és que a l'alterar molt aquests ecosistemes, aquests són ecosistemes alterats, no? Llavors si no estan en la seva perfecta amb la cúspide de la seva formació, diguéssim, no arriba... Clar, doncs el corriol troba problemes a l'hora de fer postes, sobretot.
Però les plantes, la vegetació que creix quan feu els projectes de recuperació de platges, influeixen, imagino, d'alguna manera, la posta d'aquesta espècie.
Bueno, jo crec que això m'ho dius perquè sí que és veritat que n'hi ha molta gent que n'ha parlat i la veritat és que es parla massa i s'estudia poc, aquesta espècie. I sí que és veritat que hi ha una relació entre la densitat de vegetació que n'hi ha, no?, amb si cria o no aquest animal, aquesta espècie. Llavors, la relació és que sí que és veritat que si n'hi ha molta densitat de vegetació no li agrada criar. Però això no vol dir que... O sigui, l'origen d'aquest excés de vegetació no és un component inherent al ecosistema. Què vull dir? Que molts cops aquest excés de vegetació apareix per una afectació que prèvia. Per exemple, que n'hi hagi molt de nitrogen a les platges. Les platges són un medi bastant escèptic en el sentit de que no tenen uns cicles, no és com el bosc, diguéssim, que tenen aquesta capa de matèria orgànica que es va descomposant constantment, sinó que són més estàtics, no tenen aquesta capacitat de descomposar matèria orgànica. Llavors els nitrats es queden durant molt de temps. Com es descomposen? Doncs creix més vegetació que pot assimilar aquests nutrients, no? I, per exemple, que hi hagi més vegetació vol dir que és un sorral o una platja alterada. Com? Pues, animals domèstics, gossos, per exemple, a la platja i fent les seves necessitats allà, ja sigui orina o... I encara que recull l'excrement, queda una gran part de matèria orgànica. Per exemple, els passejos marítims, tots tenen les sortides de pluvials a les platges directament, o les palmeres que hi plantem, que no són d'aquí, però tots aquests dàtils que van caient constantment, això fa que restes de poda, etc. No? La matèria orgànica s'aporta amb diferents maneres.
Imagino que el corriol cama negra, com totes les espècies, també té una funció a l'ecosistema.
Sí, tot qualsevol espècie, de fet es diu cadena, una cadena tròfica, no? Una cadena, perquè totes les peces tenen importància, són imprescindibles, des de la formiga més petita fins al corriol cama negra, per exemple. El corriol cama negra, concretament, és un lignícola, és una au més, no? Però sí que és veritat que és una espècie que marca molt la salut de l'ecosistema. És el que es diu molts cops un bioindicador.
Seria el mateix que una espècie paraigua?
Sí. És un concepte similar. Una espècie paraigua és una mica diferent el concepte. L'espècie paraigua vol dir que gràcies a aquella espècie pots protegir un hàbitat, com és el cas de les zones dunars, no? Que molts cops que cria aquest ocell limita molt els usos, perquè com l'ocell està protegit, potser les plantes no, però l'ocell sí. Llavors fa aquest concepte d'espècie paraigua.
Un aspecte molt curiós que comentàvem l'altre dia, no vam arribar a comentar, m'ho deies fora de micros, és el comportament que té el Corriol Camanegre davant d'una amenaça durant, mentre està fent l'aposta, vaja. Fan el que seria com l'ala trencada, em comentaves.
Sí, de fet, la manera de detectar-los que tenim nosaltres és que detectar els nius són molt difícils, perquè els ous són sobre la sorra i són molt mimètics. Uh-huh. I més d'un biòleg ha trepitjat ous ja buscant nius de corriol, no? Llavors, una de les maneres que tenim és observar-lo des de lluny amb dues persones. Un observa quan veus que està cuant, no? Perquè ell, quan t'apropes al niu, se'n va. Llavors, un se'l queda observant exactament. Llavors, quan l'altre s'apropa, el corriol que fa? Fa una tècnica per despistar, no? Fa veure que té l'ala trencada i surt corrent amb l'ala trencada. Què busca amb això? Que si nosaltres fóssim, i ho som, però en aquest cas no volem fer depredar aquest ocell, què faríem? Veuríem un animal lisiat i aniríem a per ell, perquè és una presa fàcil. Llavors, quan et té lluny del niu, aixeca el vol. I de manera que sí, allunya el depredador, el possible depredador, de la seva zona de cria o de les mateixes cries.
Quines serien les principals amenaces d'aquesta espècie?
Seré molt clar, i això no agrada, però els animals domèstics, o sigui, això de gossos a la platja i tal, i aquest acorrents que sembla que sigui un nou dret que puguis anar amb el teu gos fins a tot arreu, això no és bo. Mm. Perquè la platja és un ecosistema molt delicat. I un gos és una espècie que ve del llop. I el llop té una àrea normalment de 120 quilòmetres quadrats. Doncs imagina't 100 gossos a una platja de 50 metres. No és positiu. I és una de les principals afectacions. Gossos i especialment... Gats també, però gossos especialment. L'altra, a més, és una espècie que s'ha demostrat que pot conviure amb un ús turístic. Per què? Perquè si la gent té l'educació de poder-lo respectar, i pot desenvolupar la seva activitat vital. Però amb un altre animal no, perquè un animal domèstic no té la capacitat de raonar que tenen alguns homes, no? Però el tema és aquest, intentar evitar els animals domèstics a la platja i sobretot conservar els ecosistemes, conservar les platges com el que són, com a ecosistemes. Correcte. No com a parcs urbans. Mm.
Doncs, escolta'm, jo crec que és una bona reflexió, eh? És a dir, tenir en compte que les platges són un entorn natural i no només un lloc on fer l'activitat urbana. Aaron, ha estat un plaer sentir-te aquesta tarda i sobretot generar aquesta consciència entre tota la gent que ens escolta. Fins la propera setmana.
D'acord, moltes gràcies.
Fins que vagi molt bé. A reveure. Gràcies, Ivan. Fins ara.
A reveure.
Vinga, que són les 6. Bueno, encara no. 3 minuts.
Sí. El programa. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Thank you.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio Arenys, aquí i amb tu.